Benvinguts al Rius de Vi, segon programa de la segona temporada, ja amb el format habitual. Després de fa 15 dies, obríem la temporada amb una tertúlia des del Vitec amb diferents representants del sector. Avui, com dèiem, recuperem el nostre format habitual, el que vol dir que començarem amb el flash informatiu. Les tres preguntes seran pel conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mascolell, de visita a la nostra comarca convidat per la Déu Montsant. El primer tast de la temporada ens portarà a Gratallops al celler Cecilio, on l'August Vicent ens guiarà pel celler Cecilio Negre 2011. Al Consell de Rius i Rius avui us parlarem de la 13a edició del Premi Jaume Ciurana, que es fallarà dimecres vinent a la Facultat d'Enologia a Tarragona. I Toni Urensans tancarà l'espai amb una història de taverna per començar la temporada parlant de cava al Priorat. Al flash d'informatiu d'avui tenim dades, com per exemple l'any 2012 s'ha invertit la tendència en la baixada del preu del raïm. El preu percebut del raïm l'any 2012 s'incrementa un 23% respecte al 2011 a tot Catalunya, ja que s'han recuperat els valors del període 2006-2007. Aquesta és una de les conclusions de l'informe titulat El preu percebut del raïm de vinificació pels viticultors a Catalunya l'any 2012, de l'Observatori de la Vinya del Vi i del Cava, i que han fet des del Parc Tecnològic del Vi, el Vitec. Segons l'informe, entre els anys 2010 i 2011 es van assolir un punt d'inflexió en la davallada generalitzada de preus que tenia lloc des del 2007. El 2012, diu l'informe, es pot afirmar que s'ha invertit la tendència. Una altra conclusió del mateix informe, que inclou totes les denominacions d'origen i totes les varietats que hi ha a Catalunya, és el fet que els viticultors que entreguen el raïm a cooperativa perceben menys que els que ho fan a l'empresa privada. En algunes zones aquestes diferències són notables, com per exemple a la Déu Cu Priorat, a la Déu Montsant, a la Déu Costes del Segres, Catalunya, Penedès i Conca de Barberà. I tanquem el flash informatiu amb tres dades que mostren la bona salut de l'agricultura ecològica a Catalunya, ja que el nostre país compta amb el 24% d'elaboradors, el 37% d'importadors i el 26,5% de comercialitzadors del sector ecològic a tot l'estat. Tres preguntes per... Andreu Mascolell, conseller d'Economia i Coneixement, visitava aquesta setmana el Vitec i la cooperativa Falset Marçà. Li hem demanat que valorés la visita.
Per fer una visita concreta al centre tecnològic del Vi i després hem anat a la cooperativa, és a dir, el centre tecnològic del Vi m'ha donat una impressió excel·lent. Els laboratoris estaven plens de gent treballant, la institució està tenint una molt bona interacció amb el món de l'empresa, que és per el que està dissenyat un centre tecnològic. Tenen relacions per temes de serveis tècnics amb 200 empreses i per temes ja més de recerca amb 25 empreses. Tenen un àmbit d'actuació que no es redueix a Catalunya, sinó a tota la península, en el qual és molt bo, és una forma d'exportació. O sigui, repeteixo, m'ha donat una impressió excel·lent i els he animat a continuar la bona feina. Tots sabem que són moments difícils, però també tots sabem que les institucions i organitzacions que sàpiguen superar aquesta situació i que sàpiguen superar-se en aquesta situació sortiran enfortides, i m'ha donat tota la impressió que aquest era el cas del centre tecnològic. Llavors hem visitat el celler cooperatiu, que confesso que no hi havia estat, també m'ha impressionat, és inevitable no quedar impressionat per l'arquitectura, però a més també em consta que és molt efectiva, diguem-ne, l'arquitectura institucional de natura cooperativa. És evident que tot el que té a veure amb la indústria del vi a Falset, amb la denominació d'origen Montsant, etcètera, ha augmentat i ha millorat molt en els darrers temps, com a part d'una indústria de productes vitivinícoles a Catalunya que està en expansió i que cada vegada té més repercussió internacional. I he de dir que hem acabat la visita bevent un vermut que confesso que és molt bo.
L'exportació s'ha assenyalat com una palanca per sortir de la crisi. A la comarca, més concretament al sector vitivinícola, és sobretot exportador, gairebé per definició. Així doncs, quin és el segon pas que ha de fer?
Insistir en aquest camí, continuant exportant i anant produint productes cada vegada, diguem-ne, més sofisticats, amb més valor afegit, i per tant vendre el mateix o més a un preu més alt, almenys la part d'exportació. No estic suggerint ara que encarim els vins que consumim, però aquest és el camí, és un camí que una vegada orientats, i aquí ja s'està, ja l'orientació ja és la bona, no calen grans revolucions. El que cal és insistir en la feina ben feta. I repeteixo, el que he vist avui és feina molt ben feta.
A nivell més genèric, el Priorat és la comarca amb el PIB més baix de Catalunya. És un tema que ha de preocupar els prioratins?
Ens hem de preocupar tots. És una preocupació del govern, de les institucions locals, etc., tractar d'evitar que la dispersió d'ingressos comarcals sigui massa pronunciada. Per això hi treballem constantment, i voldria pensar que les institucions que he visitat avui, que diguem-ne alhora connecten amb una indústria que podríem dir exagerant que té 2.000 anys, però que estan també a la frontera del coneixement, en el centre tecnològic, doncs he vist doctors i etcètera treballant, contribuirà a millorar aquesta situació. 1, 2, 3, 4.
El primer tast de la temporada, de la segona temporada del Rus de Vi, ens porta literalment a Gratallops. No és l'habitual que ens desplacem als cellers, però entenem que en un moment com aquest, en què cellers a dia d'avui encara estan bermant, hem d'agrair doblement a l'August Vicent, propietari del celler Cecilio, que ens hagi deixat vindre a casa seva i que ens disposi una mica del seu temps, que entenem doncs, que encara estan ocupats amb aquesta brema. Bon dia.
Bon dia a tots els oients i també a Jordi, com has dit, hi ha una cosa que diu que t'han deixat entrar al celler. No, a mi m'honra que l'emissora, que tu concretament hagis vingut a entrevistar, no ha permès, degut, com has dit molt bé, a la feina, per anar a verema, vindre a l'emissora, però per mi no suposa cap esforç ni cap dilema el fet de que us atengui, totalment el diferent.
Li agraïm, doncs, que estiguem aquí i que ens hagi ja obert aquest celler Cecilio Negre 2011. Per què aquest vi, August?
Vale, jo he posat aquest vi perquè considero que avui és el més representatiu de lo que és realment el Priorat i de lo que era. No oblidem, podria posar en criança, com no hi ha cap dubte que té cada celler, vins passat per roure tota la cerimònia, no? que és positiu, però per mi més representatiu és un vi jove que no hagi passat per fusta i que es manifesti tal qual, i repeteixo que sigui una insígnia de lo que ha sigut sempre el priorat. El priorat, no oblidem que fa 4 dies haguéssim preguntat què era una barrica, ningú ens hagués sabut contestar, i pensem que els nostres avants passats s'ignoraven amb totalment el que era la clàssica barrica. Va ser un invent dels francesos, no sé de quan més, però aquí realment pot ser, clar, la pionera, com sempre fent capes, és la denominació de Rixa Rioja, que va començar copiant dels francesos i n'ha sabut treure profit. Però que s'ha priorat fa 4 dies que hi ha la clàssica barrica. I jo el que he posat aquest vi 2011, perquè no he posat un 12, doncs una cosa molt que tinc en compte també, que tenim en compte el celler, és de que els vins a l'ampolla, els vins de priorat a l'ampolla els hi va de meravella. O sigui que els arredoneix, els poleix i els respecta totalment als seus aromes inicials i les seves qualitats primàries.
De la comarca, a nivell de vin parlem després. El tast del Rius d'Ebel que fem, August, és passar almenys per les 3 fases. No anem en profunditat, però sí ens agrada que el creador ens guiï una mica per a aquesta obra. Per tant, li demano si podem començar amb la fase visual. Què ens pot dir del...
Vull fer un petit incís al que has comentat, Jordi, que has dit creador. Jo no sóc creador, sóc un modest elaborador, no presumeixo de ser enòleg, que no sóc, sóc un pagès que m'he atrevit sempre a fer vi, i ara tinc al costat totalment positiu, que té més nocions que jo d'enologia, que és el meu gendre Blai. I entre els dos tirem el vi endavant amb molta il·lusió, moltes ganes, i sobretot doncs, amb aquest caire de manifestar el nostre sentiment a través del vi.
Doncs el pagès que elabora aquest vi ens dirà a nivell visual què podem veure i què trobem en...
Bueno, en que aquí. Vidríem que conserva totes les matèries colorants, tota la vivesa d'aquests colors violetes, eh? I aquesta brillantor, o sigui que no té en absolut impediments tèrbols, que quasi diria que és un vi transparent, i que fa de que tinguem aquesta, com he comentat abans, aquesta nitidesa. En quant al nas, veurem que és molt ric en fruita. És potent, no deixa ja el nas ja manifestar els clàssics minerals, que és el que caracteritza el nostre vi. Pensem que sempre que hi ha una crítica, una crònica, un comentari sobre els vins del priorat, sempre surt a relluir el mateix. Els components minerals que té la nostra terra que es manifesten en el vi. O sigui, el cep que fa? Aprofundeix entre les roques, absorbeix aquestes substàncies minerals i es fan cap al raïm, i per consegüent després es reflexen amb el vi, que és el que sempre ha donat aquesta diferenciació. No busquem si és millor o pitjor, però sí que sempre, sempre, sempre que hi ha un comentari sobre els nostres vins, a nivell de gent especialitzada, sempre surt el mateix, no? La gran riquesa mineral que caracteritza el vi del priorat.
Però no embafa en nas, o sigui...
No, perquè
es nota, però no
et
satura el nas.
Molt bé, no cansa, aquesta és la paraula. Sí, senyor, dius molt bé, Jordi. Estem aspirant, perdoneu el silenci, estem olorant aquest vi.
Remenant una mica, també.
Molt bé, jo diria que té, bueno, si em permet, jo sé que això per la ràdio no surt, però sí que té un defecte aquest vi, que està una miqueta càlid, és possible. I això fa que destaqui, si veiem una miqueta, l'alcohol. Pensem que quan un vi no està a la temperatura adequada en quant a frescor, el que primer que surt són aquestes matèries, aquestes substàncies volàtils de l'alcohol, no? I ara aquí ho notem, una miqueta alcohòlic, que realment quan està a una temperatura que són 17-18 graus la temperatura idònia per prendre aquest vi...
17-18 graus.
Exacte, ja no surt, eh? Perquè l'alcohol aquí ja sabeu que és un vin ric, salts amb alcohol, perquè els estatuts ho demanen així, els estatuts de la denominació d'origen priorat. Pensem que no hem d'elaborar, no ens qualifiquen vins que estiguin inferiors en grau alcohòlic, en volum alcohòlic per cent, sobre 3,5.
I aquest és un...
I hem de treballar i aquesta està a 15 graus pràcticament. I hem d'estar, hem de jugar amb aquesta forquilla de amb aquest espai, diríem, de que 13 i mig a 15, perquè a partir de 15 hi ha la legislació general vigent, els estatuts genèrics ja et diuen que passa a ser un vi generós, ja no és vi de taula. O sigui, està al límit, diríem, d'alcohol.
Anem a la fase educativa.
Com pots veure, aquest vi se manifesta, no diria agressiu, seria absurd. Un tal astringent, molt, molt, a veure, vigorós, a dir agressiu no és, és vigorós, no? Degut a la joventut que té. Sé que vi l'haguessin posat en bota tindria un altre caire, no? Tindria una criança que l'hagués domat, però té que aquesta fortalesa, aquesta, com he dit, vigorositat, de que és propi de vi jove.
Potser és més, una mica més vigorós en nas que en boca?
És possible, sí, és més suau, més vellutat, diríem, el paladar, la llengua, li dona aquest sentit de vellutat, és més, sí, amb això estic d'acord, no? Que sorprèn una mica que és més domat, és més, més carinyós en boca que no en nas. Perquè també aquest tema de l'alcohol en boca no surt.
Quines veritats hi ha en aquest Celler Cecilio Negre 2011?
Aquí tenim, bàsicament, la granatxa. La granatxa, no dubtem que és el nostre vi, és el nostre raïm, la nostra varietat preferida. Però, com quasi tot el món, no és perfecta. La granatxa té un defecte que, si volem fer monovarietal, que tinguem sempre aquest que té a 2 anys amb ampolla, un any i pico, perdó, podem tindre la desagradable sorpresa que el tercer, quart mes, si fos monovarietal, insisteixo, si fos granatxa sola, tendeix a oxidar. Oxidar a ranci, ja no em refereixo a l'àcid acètic. Oxidar a ranci. D'aquí ve l'origen dels vins rancis. O sigui, que totes les zones productores, per exemple, tenim a Montsant, sobretot a la zona de Capçanes, tenim Banyuls, Chateauneuf du Pape, a França, a Catalunya tenim el Priorat, que són originaris els famosos birrancis. Per què? D'aquí ve que un dia o altre van tindre aquesta sorpresa de que se'ls va oxidar el vi.
Un oblit, no? Segurament.
Possiblement. O algun racó, jo dic algun racó de vi, un oblit, com t'has dit molt bé. I llavors què hem de fer? Estem obligats, si volem donar vida, llarga vida amb aquest vi, el que estem obligats a fer, sense cap dubte, és una barreja per compensar i evitar aquesta oxidació. Aquesta barreja que el podem fer? Doncs tenim la carinyena, tenim avui el cirà, el cabernet sauvignon, etc. Normalment nosaltres treballem garnatxa, carinyena i cirà. Estem ara amb el convenciment de que el cabernet sauvignon va ser una prova i una il·lusió inicial i ara estem veient de que no és tal, no? El cabernet sauvignon pot ser que treballin molt bé a la Borgonya i a tota la zona de Bordeus, però el que és el Priorat pues, és un altre tema. Sobretot en quant a vegetació, fa un envelliment molt prematur. O sigui, aquí per allà podem presumir de vinyes de 100 anys, recent després de fer-ho xora, i en canvi el Cabernet Sauvignon, per les característiques que sigui l'emparrat, veiem de que als pocs anys d'estar plantat, per sobretot de 25 a 30 anys, ja veiem que envelleix, no produeix i el cep perd tota mena de vigor.
No puc marxar d'un celler que l'any passat va complir 70 anys i preguntar-li una mica com veu, com està la comarca. Abans ens ho ha comentat pel damunt, però clar, tenint la perspectiva de que porteu tant temps al Priorat, tot el que ha passat a la comarca, per dir-ho amb una sola pregunta, on estem? Perquè han passat moltes coses.
Bueno, jo diria que estem en un impàs, no? En quant, a veure, jo aquí dividiria en dos facetes, si se'm permet, o en dos vertents, no? Tenim la vertent nacional, que la vertent nacional ja no entra en política, evidentment, però sí que es nota una certa aversió als vins del catalans, jo diria, no? La resta d'Espanya. En aquest cas, Priorat, se salva bastant perquè hem tingut una tendència a exportar i amb això no notem tant el que és el tema de crisi, però sí que veiem que a nivell de cultiu està la cosa saturada. Jo sempre dic que fa uns anys se sentien cantar les màquines, no? pel terme. Això vol dir que feien transformació de finques. Avui pràcticament només canten els pardals.
I abans de matar, fent l'últim tast, ja portem uns 10 minuts.
Et desitjo molta salut i sort per l'emissora.
Gràcies.
Què tal tens, Gabi?
Referma
el comentari
que deu vos en boca, que es mostra...
Més tranquil.
Més tranquil que en Nas, però tot i així...
De totes formes...
De personalitat.
Gràcies. De totes formes, els amics de Pallerat sempre pensem una cosa, no? Que són per acompanyar, no són per copejar, ja diria. El professional bebedor, que deia jo, no m'agrada dir el borratxo, no? Però el professional bebedor sempre fracassava el vi del Pallerat. Per què? Perquè no és un vi de copeig, jo diria. És un vi per acompanyar amb bon àpat, sobretot en carns, i si em permet, en formatge. Però el que és copejar, clar, s'ha de ser molt prudent perquè són vins forts, un tal estringents que es dona aquesta personalitat i clar, no dic que cansin, però sí que si no van acompanyar els teus d'un altre, de molts passacomptes el tema alcohol.
Doncs moltes gràcies, August Vicent, pagès elaborador.
Sí, senyor.
Del celler Cecilio.
Gràcies, Jordi, ha estat un plaer estar amb tu i us desitjo molta sort.
Doncs moltes gràcies, August.
Consells de Rius i Rius. El proper dimecres es fallarà a l'aula magna de la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona el 13è Premi d'Enologia Jaume Siurana. El jurat estarà integrat pel fill de Siurana, un dels grans enòlegs de Catalunya i que va ser el primer president de l'INCAVI, Joan Miquel Canals, que des del passat mes de maig és el degà de la Facultat d'Enologia, i Miquel Osanti Rius, com a representants de Rius i Rius, patrocinadors des de l'any 2000 del Premi. En aquesta edició, el jurat també inclou Xavier Pagès Font, president de la Federació Espanyola del Vino, atesa la seva trajectòria personal i professional, tant pel seu grau de coneixement del món empresarial en general i vitivinícola en particular. Pagès, titulat per ESADE en Direcció i Administració d'Empreses, MBA per l'IEC i en Màrqueting Internacional per la Harvard Business University, és l'actual director general del grup Coderniu, en què prèviament havia desenvolupat altres tasques. Des d'aquest 2013, Xavier Pagès també exerceix de president de la FEP, la Federació Espanyola del Vino, i president del OMB, l'Observatori Espanyol del Mercado del Vino. D'altra banda, també s'incorpora al jurat del Premi Jaume Siurana Joaquim Vila i Rovira, del Consell Econòmic de la URB, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB, llicenciat en Dret per la UAB i també en diplomat per l'IEC, auditor de comptes i diplomat en gestió patrimonial. Vila també exerceix com a economista professional lliure en àrees d'assessorament empresarial, fiscal i d'inversions. També és col·laborador de la Cambra de Comerç de Reus i autor de diversos llibres i publicacions sobre economia, estructura, economia local i comarcal. Respecte als criteris a l'hora de triar un guanyador o guanyadora, els aspirants, com totes les altres edicions, han de presentar un projecte professional on detallen, en format breu, les seves expectatives professionals en un futur pròxim i també amb què pensen gastar els diners del premi, recordem, dotat amb 3.000 euros. El jurat té en compte aquest informe, però també altres, com per exemple l'expedient universitari ponderat de l'alumne al currículum vitae i també un informe confidencial sobre cada aspirant elaborat per la Comissió de la Facultat d'Enologia. Com us dèiem, el premi està dotat amb 3.000 euros per part del patrocinador, la consultoria vitivinícola integral Rius i Rius, que col·labora de manera continuada des de fa molts anys amb la Facultat d'Enologia i la formació universitària en el camp del vi. En el marc del lliurament del premi i seguint la dinàmica de les anteriors edicions, un ponent realitzarà una conferència de temàtica vitivinícola, tasca que aquest any recau en el senyor Xavier Ibargüengoitia Millet, expresident i director general de Stage & Wines, la divisió de vins de Moët Hennessy LVMH Group. La conferència, titulada El vi, passió i diversitat, l'estructura del sector en el segle XXI, donarà una ràpida ullada des dels orígens ancestrals del vi fins a la revolució científica i tecnològica del segle XX, que permetrà analitzar i comprendre les característiques actuals del sector. amb especial referència a la seva diversitat, complexitat, fragmentació i anàlisi de les noves tendències. Amb aquesta 13a edició del Premi Jaume Siurana, Rius i Rius, com a empresa de referència en el sector vitivinícola, referma la seva aposta per vincular els mons empresarials i universitaris, incentivant la formació de professionals de qualitat en el sector. Històries de taverna.
Tradicionalment associem el cava al Penedès, és natural. És allà on hi ha les grans caves que li han donat nom i celebritat i que han convertit aquesta beguda en una de les més populars del nostre país, habitual en la majoria de taules els dies de festa. No obstant això, ves per on, el Priorat també hi té alguna cosa a veure en el naixement d'això que hem acabat anomenant cava. Aquesta és la història. El xampany francès es va introduir a Catalunya en el primer terç del segle XX arran de l'ocupació dels 100.000 fills de Sant Lluís, un exèrcit enviat per França l'any 1823 en representació de la Santa Aliança. No és però fins al 1862 que l'Institut Agrícola de Sant Isidre es va marcar el repte d'elaborar un xampany local de qualitat que es pogués presentar a les exposicions internacionals. I ben aviat hi va haver els primers fruits i a l'Exposició Universal de París del 1867 es van presentar els primers xampanys catalans. Qui en van ser els elaboradors? Com no podia ser de cap altra manera, van ser uns reusencs que sempre han estat al capdavant de les tronades. Concretament va ser una empresa que es deia Soberano i Cia, propietat d'un tal Domènec Soberano i Mestres, i d'un altre emprenedor reusenc que responia al nom de Francesc Gil i Borràs. Van ser ells els primers a comercialitzar el que llavors se'n deia xampany de Reus. El nom de cava va arribar molt més tard. La connexió prioratina amb aquest primer xampany de Reus, precursor del cava, és més que òbvia a poc que ens submergim en la figura d'aquest Francesc Gil i Borràs. El sona el Mas d'en Gil de Bellmunt? Oi que sí? Doncs ja està tot dit. Era propietat d'aquest precursor xampanyista, que era d'aquesta finca prioratina d'on en part en treia la matèria primera per fer alguns dels primers caves catalans, encara que llavors no en digués així. Insisteixo, se'n deia xampany de Reus i ves per on, el raïm provenia del Bellmunt del Priorat. Una altra curiositat, Domènec Soberano, l'altre dels precursors del cava, era mestre de pintors i artista, a banda d'empresari comerciant, i no era un artista dolent. Va ser el primer mestre del gran Marià Fortuny i estava molt ben connectat amb els cercles artístics i era amic de pintors modernistes com Santiago Rusiñol i Ramon Casas, a qui convidava de tant en tant al Priorat. Així que no costa gens imaginar-se entre ceps Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Domènec Soberano i Francesc Gil amb una copa a la mà, tastant, feliços, tot passejant per Bellmunt, alguns dels primers vins escumosos que acabarien desembocant en el cava nostre de cada dia.
I amb les històries de taverna tanquem aquest Rius de Vi i tornarem d'aquí 15 dies amb noves veus, nous protagonistes i més informació del sector vitivinícola, que us ha acompanyat a la producció i a la veu Jordi Soldevila amb el patrocini de Rius i Rius, assessoria vitivinícola integral. Ens veiem d'aquí 15 dies. Adeu!